Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 27 de juny, són les 12 i un minutet, estic sentint com toca el vol i anem a parlar de lo que ha estat este matí en l'Ajuntament de Vila-real i ha sigut esa comissió d'investigació de Vilabici. Anem a contar l'últim que ha passat dins d'aquesta comissió d'investigació perquè tinc així a la seva presidenta, a Maria Fajardo, la presidenta de la comissió d'investigació de Vilabici. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Seguís a comissió d'investigació, treballant-se des de bona hora d'este matí. I avui qui ha assistit?
La darrera comissió se va plantejar que pogueren vindre a participar de la mateixa les quatre empreses que havien optat a la licitació i que s'havien quedat fora de la licitació, finalment. I d'eixes empreses, doncs, hem tingut per a localitzar-les, perquè la darrera comissió d'investigació, si no recorde malament, farà un mes que se va celebrar. I hem estat tot este mes precisament perquè al demanar que vingueren quatre empreses, que cadascuna té, té el seu domicili fiscal, que no totes estan així propet, doncs se va donar aquest termini per tal de contactar-les i que poguérem entre totes acordar una data i una hora de la celebració de la mateixa. Sí que se va plantejar que seria dia 27, però de fet vam deixar fins i tot l'horari obert per tal de facilitar la seva participació si alguna empresa volia de vesprà o el que fora. Finalment, la sorpresa que ens vam trobar és que una de les empreses que tenia el seu domicili fiscal en Saragossa doncs estava tancat, havia tancat les seues portes a data d'avui, 2 anys i mig després d'aquest contracte. Per tant, no hem pogut fer-nos amb aquesta empresa i després 2 altres empreses han declinat la seva invitació a participar de la mateixa i una empresa, que és la que té la seu en Castelló, sí que ha volgut vindre a participar de la comissió. Aleshores hem tingut allí el representant d'una de les empreses, que a més la persona que ha vingut era d'ací del poble, era d'ací de Vila-real. Aleshores, per a mi ha sigut un testimoni molt que agraïm moltíssim. Agraïm moltíssim la disposició que per part d'esta empresa de participar d'una comissió d'investigació que recordem que evidentment no té cap validesa jurídica ni molt menys, però que per a nosaltres és de gran utilitat per tal de dotar de transparència al nostre ajuntament. Aleshores, molt contentes de que hagi volgut participar i a més escoltar a una persona del poble que treballa en este sector a dia d'avui també i que ens pot contar un poc el que ell ha sentit després de quedar-se, de no guanyar aquesta licitació, perquè clar, el que ell ens contava és que evidentment tot el procediment per a ell i així ho ha posat de manifest, ha sigut un procediment totalment normal, com un altre concurs públic, com qualsevol altra licitació, que n'hi havia una puntuació i que n'hi havia uns requisits que la seva empresa complia al detall. Entre ells, un dels requisits que se plantejava era que les bicicletes i les seues bases havien d'estar instal·lades abans de 3 mesos. I que la seva decepció, ja no com a persona que s'ha quedat fora del concurs, sinó com a vilarrealenc, era que ell sabia que això era una condició que en 3 mesos estiguera instal·lat i que ara s'havia trobat en la sorpresa que 2 anys i mig després no estaven instal·lades les bicicletes ni les bases, que les bases se van instal·lar ja mesos tard però després damunt es van llevar. Clar, aleshores, ell com a ciutadà també plantejava això, que és un servei de mobilitat sostenible que l'Ajuntament de Vila-real doncs no està disponible i que hi considera que
veu este
que,
tipus,
que això no, doncs no és positiu.
Este tipus de comissions ens serveixen als ciutadans per a saber quan una empresa se presenta el perquè ha quedat fora i la, en este cas, la com ho dir, la impunitat en què se trata aquestes coses, perquè tu no optes a haver tingut i se treball a la teua ciutat perquè tu eres fiel a lo que marcava el plec i, sin embargo, l'altra empresa va entrar 2 anys i mig, tenim el jaleo que tenim. En fi, Maria, això ha sigut l'últim que s'ha parlat de la comissió d'investigació. Sabem tot el món que és una comissió que va estar promoguda per Vox i que una de les coses era la sospita de per què van quedar les altres empreses fora i per això el fet de cridar a totes les empreses. Va ser una de les...
Bueno, al final va ser una proposta que, evidentment, això és innegable, la va proposar Vox, però al final és una proposta que tot l'Ajuntament en el seu conjunt vam fer costat i vam recolzar, perquè en el cas en què hi ha gent suspicàcies o sospites de que alguna cosa no s'ha fet com calia, doncs l'Ajuntament, com a la casa de totes i tots, crec que ha d'estar disposat, en este cas l'equip de govern, a donar les explicacions que considere. Aleshores, per a mi, tot i que la proposta, evidentment, va ser de Vox, jo m'alegre de que se facin aquest tipus de coses. És una manera de dotar de transparència a l'administració i per a mi és positiu sempre.
Algo que, mire, avui ja és públic, que Compromís farà un referèndum per a veure... per a dos consultes que han de fer, que l'una no passa sense l'altra, que és per a aprovar els pressupostos i per a entrar a formar part de l'equip de govern. I sap el que em pregunten? És a dir, jo dic, el referèndum de Compromís a Vila-real, i la gent em diu que on ha d'anar a votar.
La gent, si no és militant de Compromís, no podrà votar d'este referèndum. La gent el que està acostumat a ser en el nostre poble precisament és que hem passat per processos de primàries i que els processos de primàries a les administracions supramunicipals, en el cas de Compromís, sempre són primàries obertes on tot el món que s'apunte, tota la ciutadania que s'apunte pot votar qui és el nostre candidat tant a les eleccions autonòmiques com a les eleccions, per exemple, europees, que van ser fa no molt. Totes aquests processos de primària són oberts, però en aquest cas és un referèndum. Un referèndum és una pregunta que tindrà diverses opcions de resposta i que és només per a la militància. Si no tens habilitat el teu espai Compromís, que diem que és la plataforma web de Compromís, doncs no pots accedir a votar. I si no tens si no eres militant, quan vagis a votar presencial tampoc apareixeràs en el llistat del cens. Aleshores tampoc podràs votar. Aleshores jo tota aquesta gent que té tantíssimes ganes de donar la seva opinió al respecte, jo els convidaria, sincerament, a que mos ho diguen a nosaltres, que mos ho diguen a la gent que som de Compromís, perquè moltíssima gent que a lo millor podem estar dubtant o que cada dia ho veiem d'una manera, quan s'alcem és tot blanc i quan es gitem és tot negre o al revés, perquè crec que és el seguit d'emocions que tenim la gent de Compromís, jo els convidaria que ens pararem per el carrer, que al final és molt senzill veure'ns pel carrer a qualsevol de les persones de Compromís, no del grup municipal, sinó qualsevol militant, vull dir, així al final som un partit de gran naturalesa local i de gran història en este poble i la gent sap qui som. Ja no parle de mi, parle de militants històrics com tenim, que tot el món sap qui són. Doncs que els ature, que els comente quina és la seva opinió i a lo millor la gent del carrer ens fa pegar-li una volteta al que considerem. A mi em pareix super positiu que puguem compartir amb el veïnat, que al final és qui ha dipositat també el seu vot en les urnes, siga a nosaltres o siga a una altra força, doncs conèixer què és el que s'espera de nosaltres.
Pues diverses contestacions a lo que m'acaba vostè de dir. Per exemple, la primera, quan estàvem parlant d'eixes primàries, pues, el que ha passat ha sigut que el que m'han contestat és, bueno, no som militants de Compromís, però som gent del poble que també volem decidir. Jo imagino que seria com en les primàries. I després, algo que també me diuen és... No, si jo li dono hasta l'opció oberta, és a dir, jo no vull fer-lo ni en secret. Això també m'ho han arribat a dir. Perquè, clar, quan estaves post explicant quina papereta portarà diverses opcions, quines opcions portarà?
Doncs en el primer cas, que és si aprovaríem els pressupostos que s'han negociat entre Compromís i Partit Socialista, doncs estarà l'opció del sí, l'opció del no i l'opció de l'abstenció, que són les tres opcions de vot que tens en quant a un pressupost quan se sotmet a votació en un ple. I en el cas de l'equip de govern, doncs evidentment una resposta a la pregunta anterior, anul·la l'altra, perquè evidentment si votes en contra del pressupost no pots entrar a governar, això és de lògica pura, però l'equip de govern, vols formar part de l'equip de govern? Sí o no? No n'hi ha més volta de fulla. I si vols abstindre, doncs t'abstens, no votes directament, aquesta opció ja està.
És que és algo que la gent ara està preguntant-me a nosaltres i nosaltres arribem, pues, hasta on arribem. Una altra de les preguntes que també m'han fet, i jo aprofito ja que la tinc així, és si se devien 4 milions i pico, n'han pagat, bueno, en este últim ple, 313, hasta la fecha en tenim 800 i pico. Clar, les empreses que encara no han cobrat, si van al pas que anem, tocarem els Nadals.
És molt dur. És molt dura aquesta situació. Per això ahir en el ple ho vaig voler comentar també per a que la gent conega un poc que no pot suposar. Vull dir, sempre s'ha dit la frase, no?, de les coses de Palacio van despacio, però no pot ser que treballar per a l'Ajuntament de Vila-real no sigui anar despacio, és que és anar una tortuga que damunt no té cames. Vull dir, és que és algo exagerat el que es tarda en cobrar. Però sí que és cert que estem en procediment de, segons ens informen a nosaltres també, perquè ja li dic que jo no estic ahí directament gestionant per a veure-ho, però intente confiar en la paraula de la regidora d'Hisenda en este cas. El que ens diuen és que estan ara depurant les factures una per una, posant-les en conjunts comptables, i una vegada estan en els conjunts comptables se van passant per ple. Ahir ne van passar 3. Doncs esperem que la propera setmana se pot fer un altre ple i que en passen 3-5 més, no sé, no sé a quina velocitat van, però crec que és important que ara mateix invertim tots els nostres esforços en això, perquè també és cert que igual que els regidors i regidores de l'Ajuntament de Vila-real, precisament per la situació delicada a nivell econòmic que sabem que tenim, no podrem anar amunt de vacances amb la seguretat de que no ens van a convocar a un ple a l'endemà i sí, que per tant hem d'estar. Vull dir que crec que n'hi ha coses que corren pressa i una és que se pague als proveïdors. Per tant, crec que ningú s'enfadaria si li digueren que d'ací 2 dies n'hi ha un ple, no, sense haver-li consultat en un mes com és juliol, que n'hi ha més màniga ampla en moltes feines per a lo millor poder assistir, i si no se podem adaptar en hora. Vull dir que crec que és una qüestió tan fonamental que ningú es plantejaria en cap cas de ja vos tu, ara un pleno. No, estem disposadíssims tots els regidors i regidores d'este ajuntament a fer-ho possible. La setmana que ve també tenim comissions, doncs podem fer un ple després de les comissions i aprovar més conjunts comptables. Totalment. Però que igual que passa això, també és cert que el personal de la casa ara són mesos complicats, perquè també se'n van de vacances en tot el seu dret. Per això que crec que hem d'apretar el turbo abans de que vinga l'agost, que l'agost sol ser més inhàbil per a moltíssimes administracions, perquè no podem permetre's el luxe de que la gent estiga esperant a cobrar factures que algunes arrosseguen de l'any passat, és que no és que siguen d'enguany, de principis d'any, és que són de l'any passat o de l'anterior.
Uh-huh. Eren aquestes qüestions que tenia un poc, doncs, quan va vindre ahir, i a l'hora d'avui ja tenia preguntes per a poder fer-li. Bé, per la meva part tot aclarit, però no se'n vagi molt lluny, que segurament en arribaran més de preguntes. Gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada 2 dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de reg. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, comptem amb tu.
Atención fans de los Minions, este verano los Minions vuelven a McDonald's. Por la compra de tu McMenú grande o menú ensalada más un euro, consigue una toalla o botella promocional. ¿A qué es una pasada? Vive las aventuras de Gru y los divertidos Minions en McDonald's y crea recuerdos inolvidables con tus personajes favoritos. Corre a por tu toalla o botella. Y recuerda, McDonald's Castalia abre los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Ven a disfrutarlo.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
I ara tenim al fil telefònic a Irene Herrero. Ella és la portaveu de Vox, del grup municipal Vox en Villarreal. I anem a parlar amb ella perquè ens comenta com ha vist la comissió d'investigació d'avui del Vilabici. Molt bon dia, Irene.
Hola, bon dia, Susana.
Ja sé que vostè avui no podia estar així, que té coses que fer i va conduint. En fi, té que desplaçar un poc a un altre. Avui a la comissió d'investigació han declarat bueno, han estat convidades totes les empreses que van optar a l'aplica a poder fer el Vilabici, però només s'ha presentat una, no?
Sí, correcte. Bé, el primer que tinc que dir és que no vaig conduir ni parada a un costat, perquè és il·legal parlar per telèfon mentre se conduís. Uh-huh. Per lo de més, sí, avui hem tingut comissió del Vilabici. Ha sigut, la veritat és que molt l'equidora. Ha vingut el gerent de les empreses de les quals va concursar i no resultar adjudicatària. Uh-huh. I la veritat és que ha respost a totes les preguntes que li han fet, ha sigut una persona molt sincera i la veritat és que han tret molt bones conclusions de les idees que ell ens ha donat i de lo que ell sap.
I diuen que han tret bones idees com, per exemple, què?
Per exemple, pues, vostè ve sap i tota la gent que està escoltant, perquè jo ho he dit en altres entrevistes, que ara havien decidit modificar el contracte i els cofres ja no tenien per què ser tancats, sinó que podien ser en un conforme que estan ficant ara.
Sí.
I la veritat és que una de les preguntes que li ha fet justament el senyor Obiol, que és el conseller responsable d'aquest contracte, ha sigut que si ell preferiria o ell es recomanaria el ficar les bases cobertes o descobertes. I ell ha contestat que cobertes per al vandalisme, que la millor solució era ficar les cobertes conforme que s'havia proposat la primera vegada, que era recordem les bases que no estaven homologades i que van tindre que retirar de la via pública i tal. I me xoca molt que esta empresa sí que havia oferit les bases tapades, les bases cobertes,
sí,
els cofres tancats.
Sí, sí, sí.
Val? Esta empresa té les dues opcions, per tant, en realitat, pensant en Gelat, li donaria igual ficar-li les bases cobertes que les bases descobertes. Però ell, com a professional, mos ha recomanat el que deuria ser tancades, conforme en un principi s'havia proposat en les pliques del concurs.
És a dir, que la comissió, a més, serveix per a que el servei, que al final entenem que se portarà a cap, no regidora, entenem que se portarà a cap el servei?
Sí, sí, el servei segueix endavant.
Serà pa fer-lo millor, no? Perquè, clar, este xic també s'ha lamentat de que quan va presentar l'aplica, una dels requisits que n'hi havia era que en 3 mesos estiguera col·locat i ja van 2 anys i mig.
Correcte, això és, i ell mos ho ha recalcat diverses vegades. Una de les condicions que portaven les pliques era que en 3 mesos estarà muntat. Quan se va adjudicar a l'empresa, Autobuses Furió, que és públic, esta empresa ja no va complir el contracte dels 3 mesos, sinó que va tardar quasi un any, en ficar la primera base, és a dir, ja havia incomplit el contracte, i damunt va ser quan van veure que les bases no estaven homologades. Se van tindre que retirar, han modificat les condicions del concurs, han decidit modificar-les perquè sí, llevar-lo de les bases tancades, i portem 2 anys i mig esperant a que tot això s'instal·li i que deuria haver-hi. I esta empresa, nosaltres li hem preguntat quant de temps haguera tardat ell en executar-lo, en ficar les bases i en ficar les bicicletes, en que el servici estarà en funcionament. I ell mos ha dit que ho tenia tot programat per complir en feta i que els 3 mesos estarà tot en marxa.
Uh-huh. Una de les sospites que tenien vostès per això d'esta comissió d'investigació és que no se s'haurà brindat a totes les empreses les mateixes oportunitats.
Efectivament, quan tu fas una modificació en un expliques d'un concurs, tu tens que avisar a tota la gent que ha concursat. I una de les preguntes que li han fet l'havien avisat i no l'havien avisat. Per tant, hem preguntat al senyor Obiol si a la resta d'empreses, perquè tenen 5 més una que van apartar per baixa temerària, si els havien avisat, i mos ha dit que no ho sabia, que a la pròxima comissió mos contestaria si els havien informat o no els havien informat. Però, bueno, se suposa que si no han informat a aquesta empresa que sí que ha vingut, donamos informació i ha orientat un poc, si no han informat a aquesta empresa no hauran informat a ninguna, se suposa.
Això seria prou com per a fer una altra convocatòria, és a dir, traure a licitar una altra volta aquest servei?
A veure, este servei ja se tindria que haver fet de nou antes de canviar unes condicions. A veure, les condicions en un expliques, en un concurs, són condicions tancades. I tu després no pots modificar segons el que a tu t'avisca, pues ara fiqui això o ara lleve això, o com això no era obligatori, que era una millora, ara la lleve. No, això no funciona així. No. Este concurs se deuria haver tancat ja des d'un principi, quan se va veure que les bases no estaven homologades i que anaven a retirar-se. O sigui, molt antes ja, quan ja no havia complit el plaç d'entrega. Ahir ja se deuria haver parat. L'equip de govern va decidir tirar-ho endavant i a l'any i pico, quan veuen que les bases no estan homologades, ahir ho deurien haver tornat a paralitzar tot. I no ho van paralitzar. És a dir, ells seguissin endavant, van botant pedres, però les pedres estan ahir. I el que s'està fent no és molt correcte.
Entonces, ara quin procediment seguiran? És a dir, perquè clar, en això ja és suficient com per a tornarà a convocarlo?
Ja fa temps que era suficient per a tornar a convocar-lo, però no s'està fent. A més, li tinc que dir que tant com jo m'he estat preguntes perquè les baremacions i les puntuacions que han donat no mos quadren molt en els números que les havien donat.
Sí.
Perquè, primer i principal, encara no sabem si Autobuses Furió va a muntar 10 bases o 16 bases. Si ho explica el per què. Perquè la primera opció, quan Autobuses Furió entrega els pressupostos, l'oferta d'ell fica 10 bases extra. És a dir, l'autobús estava... l'Ajuntament estava demanant 6 bases. I ell, com a millora, fica 10 bases extra. És a dir, això són 16 cofres, 16 bases. Pues bé, ara l'autobús és furió, diu que no, que està mal expressat, i que són 10 en total. És a dir, les 6 que demanen les cliques, més 4 extra. A Furió se li va donar el 100% dels punts.
Ja.
Ficava.
Sí.
Si resulta que no són 16, que són 10, i els punts estan mal assignats. O després, si sumes la quantitat de bicicletes que dona Autobuses Furió, que fica Autobuses Furió, si són 16 cofres, sí que n'hi ha prou enganxes. Però si són 10 cofres, mos obren 25 bicicletes. És a dir, l'Ajuntament va pagar 25 bicicletes que no saben enganxar-les.
Ja.
Després també n'hi havia, tampoc coincidien els números en els enganxes de nu de les bicicletes del GPS. Bueno, n'hi havia ahí unes baremacions que no les veien clares. Li les han preguntat al senyor Obiol i mos ha dit que bé, que ell no va fer esos càlculs, que parlarà en la persona responsable que ho va fer i en les persones que estaven en la taula i que ho tornen a revisar. Però primera i principal lo que n'hi ha que saber és si Autobús Estudio, que és l'empresa adjudicatària, són 10 bases, 10 cofres o 16 cofres. Perquè a partir d'ahí canvia tot.
Pues en això ens quedem, no, regidora?
En això ens quedem a l'espera de que ens donen resposta a tot lo que a tots els dubtes que han preguntat i a partir d'ahí ja suposo que ja traurem conclusions de tot.
Molt bé, pues continuen la seva tasca que té un dia complicat. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Ahora sí, ahora es el momento de hacer una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Big Mat Pepe Arenós me financian. Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, 55 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. distribuido por Agromaestrat.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
I ara li donem la benvinguda a Soraya Porta. Ella és la presidenta de l'Associació de Famílies i Membres LGTBI de Villarreal. Bon dia.
Bon dia, Susana, i a tots.
Estem escoltant una cançó d'Alaska que diu a qui li importa lo que jo haga o a qui li importa lo que jo diga. Bueno, el que fas és, pues això, no li importa a ningú. Ara bé, sí que li importa a la gent el que tu digues, no?
Li importa... porque tenemos que ser una asociación y una sociedad en sí acogedora. Ya seguimos con el lema de nuestra ciudad de Villarreal, que es Villarreal, ciudad inclusiva y acogedora para todo el mundo. Simplemente le importa para poder ser todos hermanos y conocernos. No es por otro motivo que les importa. No les importa el hecho de que yo sea una persona diferente. Todos somos diferentes si nos vamos a buscar la vuelta.
¿Qué? Todos somos únicos.
Claro. Nos tenemos que respetar todos.
Fíjate, Soraya, hay algo que siempre me he preguntado. Y es el hecho de que el Día del Orgullo, no olvidemos que Villarreal es una ciudad. Se celebra, o al menos es lo que ve la ciudadanía, con la lectura de un manifiesto.
Sí, aquí lo hacemos así, lo hacemos con un manifiesto que será mañana, os invito a todos, a las 12 del mediodía, aquí en la escalera del ayuntamiento, como todos los años. Y esta ciudad nunca ha hecho lo que se suele denominar como un Día del Orgullo, nunca se ha hecho. Es un pacto no escrito que teníamos con el ayuntamiento. Así lo hemos estado cumpliendo durante tanto tiempo y hasta ahora, hasta la fecha.
¿Desde cuándo existe ese pacto verbal?
Desde el 18.
Desde el año 18.
Sí.
¿Y por qué se decide? ¿Por qué se toma esta decisión?
Se toma esta decisión porque, en primer lugar, lo que queríamos con la asociación es no estar vinculada a ningún tipo de fuerza ni partido político, ni estar dominados por lo que es una presión mediática, ¿no? Entonces, queríamos dar una visión de que no es fiesta, no es una fiesta como todo el mundo se la puede imaginar, como pasa en Barcelona, Madrid, Valencia, que nada más que nos tienen en el punto de mira...
Castellón,
por ejemplo... Que bueno, en este año han habido muchos problemas en Castellón.
Sí, pero hay un día del orgullo.
Sí, hay un día, pero no es consensuado con las asociaciones. Ahí entra ya la palabra lobby, que no me gusta que nos incluyan a nosotros con esa palabra. Y ahora no puedo hablar mucho de Castellón porque está todo todavía en medidas cautelares de justicia y no podemos decir más de lo que podemos y lo que hay. Pero no, ya la justicia va lenta, pero al final creo que saldremos a buen puerto. Como te estaba diciendo, el orgullo de este año en Castellón se ha visto involucrada con gente que solamente usaba nuestro día para lucrarse. Entonces no somos así, no es un lucro.
¿Cómo se lucraban? ¿En qué sentido se lucraban?
Pues hacían contrataciones, es que no puedo hablar mucho, cariñet. Se hacían contrataciones a diversas empresas privadas y por mediación de otras personas, no quiero dar más nombres, se lucraban en la fecha de hoy. O sea, hacíamos como, imagínate tú y yo, ahora somos conocidos.
Vaya, que hacían negocio.
Hacían negocio, ¿vale? Entonces, no nos queremos ver involucrados.
Sí, pero en este caso, imagino que, bueno, cuando una persona tiene una empresa para organizar fiestas, igual que se organizan unas fiestas del pueblo y se conmemora el Día del Patrón, el Día de la Patrona, imagino que, en este caso, usted viene y me dice, mira, Susana, yo quiero que hagas un programa en directo. Yo, lógicamente, lo voy a cobrar. Eso es estar haciendo, digo yo, ¿eh? ¿O hay otro tipo de cosas?
Hay más cositas. Mira, por ejemplo, vamos, ya que estamos en Villarreal, y además te voy a decir que gracias al ayuntamiento no he tenido muchas complicaciones, ¿no? O sea, me apoyan en todo lo que ellos pueden. Pero vamos, ya que estamos, imagínate que en nuestro ayuntamiento de la ciudad de Villarreal, imagínate que quiere hacer un evento como el que estamos hablando, del de orgullo, lo primero que debe hacer el ayuntamiento es involucrarse con la asociación, la única que existe aquí en Villarreal, que es con nosotros. Y a partir de nosotros y el ayuntamiento se puede hacer una fiesta sin que hayan terceras personas, ¿vale? Terceras personas. Sí, sí.
Que decidan, ¿no?
Sacando tajada, vamos, la palabra es sacando tajada. Entonces, que me diga el ayuntamiento, Soraya, vamos a hacer esto, vamos a organizarlo de tal manera que salga de fábula, pero que lo haga el ayuntamiento.
En este caso, sí. Atendiendo a las peticiones que tendría AFIM, que es la asociación que hay aquí en Villarreal. Y tratando este tema, el ayuntamiento y AFIM decide no... ¿Porque no quieren que se convierta en un negocio?
No, cuando te he dicho que tenemos un contrato no verbal, no escrito, que ha sido verbal, es para que esta ciudad es un poco complicada y tenemos que dar una imagen diferente a la que se ve en la televisión, como yo te estaba diciendo. Si yo de primera saco aquí carrozas, gente con poca ropa, vamos a decir la verdad, es haciendo ostentación de lo que no existe, de lo que no es, porque la fiesta no es esto. La manifestación que hacemos nosotros es para Stonewall. Ya llevamos 55 años de años luchando. Entonces, no quiero dar esa imagen acá. Y entonces, lo que sí que quiero es que la gente nos vaya conociendo de la misma manera que siempre lo hemos hecho, con la cultura, con la historia, que tú lo sabes, que hacemos cositas, con charlas. Mira, hoy hacemos una proyección en el Gran Casino de una película que es hechos reales, que es muy dura, porque sí, es dura, pero
hablemos un poco de la película.
Es interesante.
Una proyección de una película que se hará en el Gran Casino de aquí de Villarreal. ¿A qué hora se hará?
Mira, se hará a las 6:30, se abrirá las puertas del Gran Casino. No creo que se demore mucho, 6:30, 6:35 me gustaría estar empezando visionando la película, porque son 89 minutos, creo recordar. Y claro, el mensaje que da esta película, yo se la quiero dedicar a toda la ciudad de Villarreal. Porque es un mensaje muy duro, pero a la vez es un mensaje que todos teníamos que tener en la cabeza.
La película que se verá esta tarde a las 6:30, ¿qué película es?
Bueno, la traducción que he podido más o menos hacer al castellano es Oración o Plegaria para Bobby. Esa es la traducción que puede tener la película.
Y así, a grandes rasgos, el guión, ¿de qué va?
Bueno, pues mira, va de una familia conservadora. Nos viene al pelo de la pregunta que me has hecho antes de qué es Villarreal. Villarreal suelen ser familias muy católicas y conservadoras, por eso tenemos ese tipo de problemas hoy en día. Por eso no hacemos el orgullo, para no escandalizar más de lo que otras personas dicen que hacemos, pero en fin. Pues es una familia tradicional de cuatro miembros, por decirlo así, y uno de ellos es gay. Y claro, esa palabra gay en esa familia conservadora católica, pues es una bomba. Entonces ocurren una serie de enlaces y de compromisos que hay en todo lo que es la sociedad, en todo lo que es la vecindad, el colegio, bueno, lo normal de una juventud, ¿vale? La adolescencia. Y claro, conlleva esta película pues un desenlace fatal. Pero claro, la madre, como cualquier otra madre, yo creo que las madres teníamos que hacerles un monumento a todas, porque es lo mejor que hay en una familia, lo que lo sabe todo, la maestra, bueno, la comprensiva es toda una madre. Entonces recapacita esta señora y hace un alegato final que es digno de que todos tuviéramos ese alegato en nuestras familias, en un azulejo valenciano como me gustaría tener colgado ahí en la puerta de casa. Sería chulísimo. O sea, yo invito a que vengan a verla porque es un alegato muy muy acorde hoy por hoy, en estos días tan difíciles con todas las fuerzas políticas que van en contra del colectivo LGTBI. Sería muy divertido que dijeran, oye, pues esto no lo había yo pensado de esta forma, ¿no? Entonces sería un clic que nos hace el cerebro para tenerlo en cuenta.
En este caso, en la agenda del Ayuntamiento de Villarreal, está anunciado a toda la prensa de que hoy a las 6:30 Cineforum a motivo del mes del orgull, y el lloc, que és el que canvia, i han de tindre en compte, en primer moment se feia al Saló d'Actes de la Fundació de la Caixa Rural de Villarreal i a última hora s'ha canviat a lo que és el Gran Casino, així en la ciutat de Villarreal. És un anunci que ens fan de que ha hagut un canvi, que la gent que ho tinga en compte i que no acudisca a lo que és així a la Fundació, sinó que té que anar al carrer Major, al Gran Casino. El Gran Casino. Entonces, AFIM y el Ayuntamiento acuerda hacer durante el mes del orgullo los actos que decide AFIM.
Sí, sí, lo decidimos tanto por mediación de la Concejalía de Asuntos Sociales, que lo lleva Antonio Marín, con nosotras hacemos reuniones periódicamente, a ser posible, y cuando organizamos el marco del mes, pues tanto las ideas que nos ofrece el ayuntamiento como nuestras ideas las llevamos, intentamos llevarlas a cabo. O sea, es un consenso.
Actos, ¿cómo se celebra, cómo se reivindica el Día del Orgullo, el mes del orgullo?
El mes, a ver si te entiendo la pregunta. Aquí en la ciudad, ¿no?
Sí, ¿cómo reivindica AFIM?
AFIM siempre lo hace a mediación de la cultura, de la historia, en plan enseñanza de que esto no es una moda, que no viene de hoy, sino viene ya, por ejemplo, en la exposición que tenemos aquí puesta en la casa de la Fundación, pues estamos hablando de 600 y pico antes de Cristo. O sea, estamos hablando de la época de Grecia, de Safo de Lesbos, o Safo de Mitilene, para los entendidos. Que yo me dedico a investigar que esto ha sido siempre, o sea, desde que el hombre es hombre, hemos tenido diversidad en todos los aspectos. Entonces yo hago esas muestras, hago esas dedicaciones de exposiciones para que la gente vaya acostumbrándose de que esto no es algo que te levantas hoy y mira, es lo que hay. No, pues no es así.
Entonces, ¿qué ha hecho AFIM durante este tiempo? ¿O durante todo el año?
Durante todo el año, la primera reunión que hacemos suele ser después de Reyes, a finales de enero o febrero, para organizar ya el año entero. Hacemos una reunión, como siempre, me voy a repetir, siempre lo hacemos con ese carácter de docencia, de cultura. Y a la vez hacemos de vez en cuando algo que se pueda salir. Por ejemplo, este año habíamos organizado un concurso de fotografía y no hay respuesta por parte de la ciudadanía ni de los pueblos del entorno. Entonces esto duele en el sentido de que te esfuerzas para hacer cosas para la ciudadanía. Somos una asociación sin ánimo de lucro, no recibimos ayudas de ningún tipo. O sea, ni convenios, ni consellería, ni diputación, no recibimos nada. Todo sale de los bolsillos de los socios y de lo que puede colaborar, en este caso, el ayuntamiento. Y te sabe mal de que tus esfuerzos no se vean recompensados. Simplemente con la gente que venga a verlo, con la gente que participe. No pedimos nada más.
¿Y por qué crees, Soraya, que la gente no participa?
No sé, no tengo una respuesta lógica. Lógica, no la tengo, no, me la he hecho, me he hecho esa pregunta durante este tiempo, me la he hecho muchas veces. No sé, parece ser que cuando leen el final de una frase y que pone LGTBI, su cerebro desconecta. O puede ser porque no quiero que me vean involucrada en estos actos, o porque el qué dirán, es que no tengo una respuesta lógica. O sea, porque no hace falta ser del colectivo para colaborar y apoyar al colectivo. O sea, eso es una cosa que nunca entenderé. O sea, es algo que está ahí. Si hay algún oyente que pueda decirnos el por qué ocurre esto, pues sería una buena fórmula para rectificar.
Yo creo que hay mucha gente que sí sabe lo que ocurre, pero no se atreve a decirlo.
Pues muy probable. Pero yo no soy quien para poder ir señalando con el dedo ni decir las cosas. Cada uno es libre de pensar y hacer lo que quiera, pero tiene que ser consecuente con los actos y con las cosas. Después no te quejes. O sea, después me refiero a no te quejes. Me refiero que después te vienen a buscar para que les colabores y les ayudes en algún problema que ellos dicen que es un problema que tienen en su casa y sí que saben que existes, ¿no? Pero antes no saben que existes, no te apoyan, no colaboran, no hacen los actos contigo.
Sí, lo único que ocurre en ese caso es... Lo importante de todo esto es que si no te das a conocer tampoco sabes que existes.
Claro.
Y cuando tienen la situación en casa es cuando sí que recurren. Es decir, también hay que darles un margen.
Sí.
Porque diuen que me pasa el valencià, parlo de la frase. Uno sabe el mal que fa el cremat hasta que no se crema. Es decir, hasta que tú no lo padeces o me refiero a alguna enfermedad. En este caso es... Tú no estás, no te ves en esa situación, no sabes y no sabes cómo reaccionas cuando buscas ayuda. Es decir, alguien, tú tienes un hijo diabético y no se te ocurre pensar en la asociación de diabetes hasta que realmente, pues de golpe hay un hijo, te nace un hijo, es diabético y tú buscas a tu alrededor.
Sí, sí, sí.
En este caso, también es cuando ocurre, cuando se busca, porque cuando se busca la definición de AFIM y es asociación de familias...
Claro. Y miembros, porque yo acojo a todo el mundo. No tienes que ser precisamente del colectivo en sí para poderte agrupar o preguntar. No, es que es la familia entera, porque es que es un... entiendo que es un choque muy fuerte para la familia. O sea, que te venga tu hijo con 12, 9 años, te diga mamá o papá, soy, yo qué sé, lesbiana, soy gay, soy transexual. Ese choque... yo me lo imagino en mi casa, que yo ya lo he sufrido. Me lo imagino que es duro, pero si la gente ya se va acostumbrando a que hacemos actos, hacemos actividades y nos van conociendo, ese choque llegará un momento en que no sea tan fuerte.
Y luego la utilización que hay por parte de gente bastante desalmada, y lo digo por lo que ha ocurrido aquí, porque... fíjate, dos hombres de 36 y 43 años, ambos de nacionalidad española, han sido detenidos en los últimos días por la Policía Nacional de Castellón por presuntos delitos de violencia machista. Bueno, pues es duro que pasen estas cosas y que se denominen o que se le ponga una pena y ellos hagan cosas como aprovechar la ley trans para burlar la justicia por violencia machista y decidan cambiarse de sexo.
¿Sabes que te expliqué hace tiempo cómo era lo que es la ley trans? ¿Para quién está expresamente hecha? Todo lo que se salga de ahí es un delito que se le puede costar muy caro, le puede costar muy caro a esta persona que haga un delito y mañana diga que quiere cambiar de género.
Sí, pero ¿cómo lo demuestras? Es decir, en este caso, ¿cómo demuestras? Porque claro, en su carnet de identidad no han cambiado ni de nombre ni de sexo.
Claro, es lo que hablamos. No sé, es inviable, es fraude de ley, totalmente. Fraude de ley. Además, ya te dije y quiero recordar a todo el mundo que si este señor ha hecho ese delito
hoy,
sí, me refiero en el tiempo. O sea, imagínate que hace el delito hoy y al tiempo, como se ve que lo van a denunciar, al tiempo se cambia de género. Pues por mucho que se cambie de género, el delito lo ha cometido hoy, siendo varón. Y como siendo varón, lo van a juzgar siendo varón. O sea, que no vayamos otra vez con la pescadilla mordiéndose la cola de que...
Pero
va a
fíjate,
la pena. No la
Soraya, el vecino de Castellón fue acusado por violencia machista hace 8 años.
Pues lo van a juzgar.
Y cambió de sexo en el 2023.
Vale, pues no le sirve de nada. Sinceramente, Susana, no le sirve de nada. Esta gente que hace esto no sabe que al tiempo, sí, de momento hasta que venga el juicio...
Sí, lo van a frenar.
Todo,
Es que lo van a frenar todo.
Lo frenan, pero no se va a quedar sin ser imputado como varón.
Y el otro detenido es un vecino de Benicàssim, el de 43 años, que se enfrenta a su tercera denuncia. Bueno, pues ha sido a tres.
Date cuenta que esto los jueces no son tontos. A ver, esto lo van a padecer, lo van a padecer, Susana, porque el delito está cometido en el 2008, creo que has dicho.
Hace 8 años.
Hace 8 años. Pues lo van a juzgar de hace 8 años, no ahora, porque el delito es de hace 8 años. Entonces, él era varón, constaba como varón, y lo van a juzgar como varón, tal cual, por mucho que haya cambiado, ahora,
sí,
hoy.
Pero de momento están buscando recovecos, sí, legales, sí, pero, para poner trabas.
Sí, pero tú sabes que eso lo hacen todos los abogados, echa la ley, echa la trampa, pero no se van a salir con la suya. Ya te digo yo desde esta posición.
Sí, pero ¿sabes lo que dice la ciudadanía en general? Mira, cambien de sexo y au. Ya se han salvado.
No, por eso te digo yo que no se van a salvar. Quiero dejar esto claro de que no se van a salvar. A la larga van a padecer lo que es la detención como varón. Y la pena.
Y esto es algo que tú lo tienes claro.
Lo tengo muy claro, siempre lo reivindico, siempre estoy con esta frase desde que pasó lo de Ceuta, Melilla o Ceuta, no recuerdo.
Sí,
yo.
Sí, sí.
Más aún. Es un delito, como delito es un fraude de ley y como delito van a sufrir las consecuencias.
Uh-huh. AFIN es una asociación.
Es asociación, sí.
Sin ánimo de lucro.
Sin ánimo de ningún lucro.
Y está apoyada o subvencionada por el Ayuntamiento de Villarreal.
No está subvencionada, la palabra es que no. Lo que sí que hacemos con el Ayuntamiento de Villarreal es que a los actos que ellos pueden colaborar, hacemos una RC, hacemos una reserva de crédito de la partida que nos corresponde supuestamente a los ayuntamientos para el colectivo LGTBI, y de esa partida, pues no sé, imagínate que hacemos una entrega de premios o uh-huh. cualquier cosa, pues el costo de ese material lo asume el ayuntamiento. Pero podía decirte que no son unas cifras grandes, o sea, más bien pequeñitas. Ya ves que pueden costar, yo qué sé, 6 premios.
Sí, pero por ejemplo, el asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico.
Eso lo tenemos nosotras.
O sea, ¿y se hace cargo la asociación?
Sí, se hace cargo la asociación. Tenemos tanto abogados como psicólogos y como entidad de la UDIS de protección de delitos de odio y de género, está en Castellón, que también colabora con todas las entidades de la Comunidad Valenciana. Como te dije yo, que teníamos una asociación que es una plataforma,
sí,
LGTBI, pero de toda la Comunidad Valenciana.
Es como una federación, sí, que engloba, vale, a las asociaciones.
Entonces tenemos la posibilidad de que tenemos asistencia jurídica, vamos, policial, de todo tipo. Y todo viene por nosotros, por todas las asociaciones que estamos incluidas a él. O sea, aquí los ayuntamientos no participan, uh-huh. Todo sale de nosotros.
Soraya va a las celebraciones del orgullo más cercanas, a la de Castellón, a la de Valencia.
Si me lo deja la agenda, sí, porque a la de Castellón solía ir, este año no. Ya digo que en este año no vamos.
Pero ha sido por la controversia
Sí, este año hemos decidido que no vamos a ir. Hasta que todo se arregle, porque uh-huh. no queremos que nos salpique nada, la verdad uh-huh. es esa. No queremos vernos inmersas en una etiqueta de lobby cuando no es así. Entonces no vamos. A Valencia también he ido alguna que otra vez, a lo que es también el orgullo trans, que hicimos con Crisalis de Valencia, hicimos una bandera enorme, gigantesca, que pasó por toda España. O sea, que solo participar en los actos de toda la comunidad.
Aquí en el Ayuntamiento de Villarreal no se cuelga la bandera.
No, desde hace ya tiempo, mucho tiempo. Bueno, pues no.
Ahora en Valencia ha habido diferencias, es decir, el Ayuntamiento tampoco se colgará, no querían colgarlo en las Cortes, es decir, ha habido también controversia a ese nivel.
Por eso tengo que decir que yo tengo, dentro de la suerte de otras localidades, que yo también pongo nuestra pancarta, no es bandera. No podemos, legalmente no podemos poner banderas. Una pancarta así, lo que te he dicho antes, echa la ley, echa la trampa. Una pancarta donde están los colores del arco iris y está nuestro logo. Uh-huh. Entonces
ya, ¿y dónde la cuelga?
La colgamos desde hace ya, justamente desde que iniciamos la gran aventura de 2018, siempre la colocamos en la fachada de la Casa Mundina, todos los años.
¿Cuándo nació la asociación?
En noviembre, octubre-noviembre de 2018, que fue cuando dimos de alta en la consellería.
¿Y desde siempre la han colgado En la Casa Mundina.
En la Casa Mundina.
Por eso, es decir, no fue la llegada de Vox.
Sí, hubo partícipe ahí. Hubo partícipe. Claro. No fue la llegada de Vox, pero sí que sabes que en el ayuntamiento tienen que hacer unos votos para poder colgar en los plenos. Hacen un voto de que qué bandera se cuelgue, o digo bandera que no debería decir bandera, qué pancarta se coloca y cuál no. Entonces, los votos tienen que ser de unanimidad, no puede ser mayoría, uh-huh. Tiene que ser unánime. Entonces, si no lo hay, no se cuelga.
Es que, claro, usted está diciendo que fue la ayuda, es decir, fue en las fuerzas en ese momento que estaban gobernando las que no se pusieron de acuerdo.
De acuerdo.
Con que haya una sola fuerza que no esté de acuerdo.
O una sola persona. Si somos 20 y el 19 dice que sí y uno dice que no, es que no.
Pues Soraya Porta, recordar que hoy la proyección de la película...
Oración para Bobby.
Oración, plegaria para Bobby.
Es que no sé cómo se traduce, pero oración, plegaria, sí, algo así.
Será a las 6:30 en el...
Gran Casino de aquí de la ciudad, en la calle Mayor San Jaime. Y a las 6:30.
La entrada es gratuita.
Sí, es libre, como
¿aforo
siempre.
¿Aforo limitado?
No, digamos que es limitado, pero hay bastante sitio, ¿eh? Hay bastante sitio. Tampoco es que vengan 5 y ya no quepan, no, hay sitio. Hay sitio. Es donde generalmente se hacen las bodas aquí en la ciudad del ayuntamiento.
Pues Soraya, eso, gracias por haber venido, por habernos explicado todo esto. Y nada, mañana día 28, el Día del Orgullo.
Mañana tenemos el manifiesto, como siempre, en la escalera del ayuntamiento a las 12. Hará un manifiesto como persona jurídica al ayuntamiento y después haremos otra nosotras como Asociación de Villarreal.
Pues muchas gracias por haber venido.
A vosotros, a todos.
La Força de Grúas Tomás, naix Elevat.
Elevat.
El Centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Vila-real celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
El Hospital Doctor Peset demostra la efectividad de la administración de inmunoterapia a domicilio a pacientes con cáncer. El tractament domiciliari ha demostrat ser totalment segur i suposa més comoditat per a pacients i acompanyants. Escoltem Adoración Gozalvo, que és cap de la unitat d'hospitalització a domicili de l'Hospital Universitari Doctor Peset.
La immunoterapia és un tractament que ajuda al sistema immunitari per a combatir el càncer. Estamos realizando un proyecto piloto desde hace más de un año para llevar este tratamiento al domicilio. El trabajo ha sido de un equipo multidisciplinar, tanto de farmacia como del servicio de oncología, como de la unidad de hospitalización a domicilio, para que tenga estabilidad, tenga la mayor eficacia y efectividad tanto en el hospital como en el domicilio. Pero sí que se ha visto que ha ganado mucho en calidad. Sobre todo son pacientes que no necesitan trasladarse, que tienen ya la hora fijada prácticamente para su administración, que crea un vínculo con el enfermero y se evita ese estrés emocional, así como el solicitar a sus hijos, familiares, etcétera, bajas para acompañarlos. Todo ello ha sido un gran beneficio en cuanto a calidad de vida de estos pacientes.
Després d'un any del projecte pilots, se n'han beneficiat 17 pacients amb neoplàsties de pulmó, bufeta, digestives i també ginecològiques. Escoltem a l'infermer Ferran Aranega.
Llevamos ya prácticamente 17 pacientes incluidos en el estudio y la respuesta ha sido generalmente muy, muy buena, ¿no? Ha sido muy buena acogida por parte de todas las personas incluidas. Y sí que se nota mucho, especialmente el tema de la conciliación, ¿no? Que son personas que ya pueden conciliar mejor la vida familiar, la vida laboral, ¿no? Especialmente la de los acompañantes, con la propia enfermedad, ¿no? Entonces sí que es verdad que se hace mucho más llevadero porque se ahorran muchos viajes al hospital, se da una atención mucho más personalizada.
I la Diputació de Castelló ajuda els municipis de menys de 3.000 habitants per a la contractació de guardes rurals i així evitar robatoris al camp. La institució provincial destina 200.000 euros a la nova línia de subvencions destinada als ajuntaments sense servei de vigilància i en els quals el terme municipal tinga més d'un 30% de la seva superfície cultivada. Escoltem a la presidenta de la Diputació.
Diputació de Castelló, impulsem una nova línia d'ajudes per a la contractació de guardes rurals per a evitar robatoris en el camp. Era una promesa del nostre programa electoral i una demanda dels municipis xicotets i ahí estan els 200.000 euros destinats als ajuntaments de menys de 3.000 habitants que no tinguin servei de vigilància i en els que el seu terme municipal tinga més d'un 30% de la superfície cultivada. Amb aquesta línia d'ajudes reforcem el nostre compromís per aconseguir una diputació útil i pròxima, sensible als problemes que afecten al territori i en aquest cas especialment al sector agrari que reclama ajuda per a donar solució a un problema que s'incrementa any a any.
I Port Castelló eliminarà la bonificació a les importacions citrícoles per al pròxim any, tal com es va comprometre amb les organitzacions agràries el president de l'autoritat portuària, Rubén Ibáñez. A més, mantindrà la bonificació del 40% per a les exportacions de cítrics. Escoltem al president de l'autoritat portuària.
És un èxit de tots, no és un èxit de nadie en particular, pero sobre todo es un éxito para la provincia de Castellón. Podemos decir que estamos ya libres de bonificaciones a la importación de cítricos en la provincia de Castellón.
I és qüestió d'hores que Vistabella del Maestrat comença a gaudir del programa cultural organitzat per la 6a edició de l'Aplec de Penyagolosa. El festival aterra a Vistabella del Maestrat aquest cap de setmana, 6 anys després, completant el primer cicle entre els pobles i repetint la positiva experiència del 2018, quan les repercussions socials, culturals i econòmiques van consolidar l'Aplec en el calendari anual dels pobles de Penyagolosa. I Vilafamés ja té el cartell de les festes patronals que es celebra del 9 al 18 d'agost. L'artista Rubén Alessandro Lucas García ha sigut el guanyador del concurs organitzat per l'Ajuntament de Vilafamés per a seleccionar el cartell que il·lustra les festes patronals del 2024. Amb tres siluetes característiques del poble i la figura d'un bou i decoració musical, l'autor ha plasmat el caràcter d'uns dies de festa, cultura, folklore, germanor, molta música i diversió. Del 9 al 18 d'agost es celebren les festes patronals amb actes populars, que no faltarà la mascleta que comença les festes, la serenata del bou, la nit de disfraces, la vespre taurina, les vesprades taurines, les activitats per a xiquets i xiquetes o el castell de focs artificials per posar punt final a la setmana gran del municipi de la Plana Alta.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues, tu imagina't començar l'entrevista en esta cançó que vols que te diga.
Sí, esta cançó que en Espanya va ser coneguda per Pablo Abraira, però que l'autor i el compositor va ser José José, un ídolo a Sud-amèrica, concretament a México. I com vam avançar ja la setmana passada també en esta cançó, però cantat per l'altre autor, anem a tocar els temes del col·lectiu LGTBI, que casualment el dia 28 d'este divendres celebra la seva festa, per dir-lo d'alguna manera, no? I la solució a la cançó esta, com ja vam avançar, pues, esta cançó perteneix al disc del col·lectiu, perquè no deixa de ser que el cantant, l'autor, en este cas José José, ja li van matxacar molt en el seu dia, pues és que al final ella era un transexual, o sigui, quan la va despullar va veure que no totes les dones són iguals. Entonces,
claro, o Gavilano Paloma.
Pues ahí, d'ahí ve la cançó. Aunque molta gent a lo mejor no coneixia el trasfondo.
Jo no coneixia.
Pues esta semana, aun la protagonista es la comunidad LGTB, volem dedicar el programa d'avui a este col·lectiu, que al igual que tot en la vida, com tot en la vida té la seva història, no? A mesura que la societat anà comprenent millor les diverses identitats sexuals i expressions de gènere, també ha fet l'acrònim utilitzat per a descriure-les, no? I el terme per a referir-se a la comunitat de persones que engloba lesbianes, gais, bisexuals, transexuals, queer, intersexuals i asexuals són tan amplis com la pròpia comunitat. A mesura que la societat ha anat comprenent, reconeixent, incluint les diverses identitats sexuals i expressions del gènere, també ha anat fent les sigles, han anat augmentant, o sigui, de començar LGTB, ara ja, bueno, l'abecedari ja.
N'hi ha un programa en televisió on se troben i sopen parelles, que és la que ens ha ensenyat com de diversa és el ser humà.
Sí, sí. I lo bo i interessant és que ho hem normalitzat, que és lo que és que no tinguin que dir, no tinguin
no, quan per exemple diem pansexual o pues tu sí. Anaves i buscaves i què serà això, clar, perquè correcte. Ho desconeixíem,
Sí, sí, no, se disparava en les puntes de Google buscant aquestes paraules perquè a molts mos sonava a xino. Però bueno, la part positiva d'aquests programes de que per això convertís aquestes coses en normals, ja no li donem importància. I això, de totes les lletres de l'acrònim LGBTQ, la L de lesbiana va ser la primera en aparèixer. Durant segles, la paraula es va associar a les obres de Safo, una antiga dona grega de la illa de Lesbos, que va escriure poemes sobre la passió entre persones del mateix sexe. Amb el temps, va anar guanyant popularitat i va ser adoptat per dones que s'estimen en secret i després amb orgull a altres dones. Susana, la definició d'homosexual o heterosexual és un terme més modern. I és que Carl Heris Urils, has vist com domina els idiomes ja? Un advocat i escriptor alemany del segle XIX, que podria haver-se identificat com a gay, va ser el primer en intentar etiquetar la seva pròpia comunitat. Ja en l'any 1862 va utilitzar el terme urnik per a referir-se als homes que se sentien atrets per altres homes. Els urniks van constituir una classe especial de gènere humà, va escriure. Som el nostre propi gènere, un tercer sexe. Però el terme va ser substituït ràpidament per una paraula encunyada per el periodista austrohongarès Caroline Maria Kerbeny, que en l'any 1869, al govern prussià, es va plantejar afegir a la seva Constitució un text que prohibís les relacions sexuals entre homes del mateix sexe. En resposta, Kerbeny va escriure una apassionant carta oberta i anònima al ministre de Justícia prussià en què qualificava la proposta de llei de disbarat escandalós i utilitzava la paraula homosexualitat, que havia encunyat prèviament en una carta privada a Ulrich. També va encunyar el terme heterosexual per referir-se als qui se sentien atrets per persones del sexe oposat, i bisexual, que es referís a les persones atretes tant per homes com a per dones. La carta de Kerbeny feia èmfasi en que l'atracció cap a persones del mateix sexe era innata i qüestionava les idees predominants que era vergonyosa i perjudicial. Els primers grups de defensa dels drets dels homosexuals i els professionals del creixent camp de la psicologia van acabar d'adoptar estos termes. Avui vull contar-te, Susana, algunes històries de personatges antics de la història, no sense dir-te antes un matís molt important que lamentablement ha assenyalat en aquestes persones com algo roïn. La història, tan moderna com l'antiga, ens explica les anècdotes de moltes persones en la sexualitat de les quals es minimitza o ignora perquè, durant segles, després del sorgiment del cristianisme, l'homosexualitat va ser considerada un pecat vergonyós. I això, per que siga el cuento de nunca acabar, Això torna a trecamí a estar ara este col·lectiu senyalat per uns partits polítics que estan emergents. Fins als segles XIX i XX no s'havia parlat mai de la sexualitat de gent com Plató, Alejandro Magno o qualsevol altra figura notable del passat. Este paradigma ha canviat per a millor i permet una comprensió més profunda i àmplia del passat i de les contribucions de la comunitat LGBTI al llarg de la història. I es començarem per Mesopotàmia, el que avui és Iraq i Síria. Allí es trobava Inanna, era una popular diosa mesopotàmica que més tard es faria cèlebre per Ishtar, en el que el seu clero era bisexual i transgènere, o sea, era diosa i tenia el seu... L'erudit Colin Spencer assenyala, hi havia sacerdotesses auxiliars que també eren músiques, cantants i ballarines. Certament, algunes eren homes que es ficaven al llit amb altres homes i també amb dones. Els transsexuals masculins que s'havien castrat eren coneguts com a curgarra. Curgarra, quin nom, Mentre que les dones que s'identificaven com a homes eren anomenades Galatur. Es creia que Inanna, Ishtar, diosa de l'amor, el sexe, la guerra i la fertilitat, havia transformat aquestes persones mitjançant el seu poder diví i se les considerava els seus servents sagrats. Al famós poema El descens d'Inanna, es diu que els Kurgarra i els Galatur van ser creats per el déu Pare Enki. Quin nom, No se privaren noms així peculiars,
Clar, que passa que no estem acostumats ara.
Claro. que els va crear ni homes ni dones i els va donar l'aliment i l'aigua de la vida per alliberar Inanna d'inframont. Els clèrics transsexuals no eren acceptats universalment. Hi ha proves que alguns desaprovaven personalment, però seguien sent considerats com a mediadors entre el món dels humans i dels déus, i encara que el seu comportament era de vegades criticat, seguien sent molt respectats. També els pobles natius americans de l'Amèrica del Nord, Central i Sud també respectaven a qui els déus havia traït i transformat, reconeixent un tercer gènere, conegut actualment com un dos espírits, tant masculí com femení. Un dos espírits era un home i una dona que s'identificava en el sexe oposat. Hi havia homes que es vestien i assumien les tarees de les dones, i també hi havia dones, encara que en menys freqüència, que es vestien com a homes i realitzaven els treballs associats amb la masculinitat i el poder masculí. Una persona dos espírits no només era completament acceptada per la comunitat, sinó que era valorada. Un xiquet que estava al lidi de la virilitat, per exemple, rebia un missatge de la divinitat sobre qui era realment i quin camí havia de seguir, i començava després a vestir-se com a dona i a dedicar-se a cosir, recollir llenya, construir refugis o cuinar a lloc de caçar i anar a la guerra. Esta acceptació que els natius nord-americans li otorgaven a les persones de diferents expressió de gènere i a les relacions homosexuals es esmentava per diversos missioners i exploradors europeus que condenaven repetidament els natius com a immorals, vergonyosos i pervertits. Però aquestes pràctiques i creences havien existit probablement durant milers d'anys, molt abans que arribaren els missioners i els seus prejuïcis. També a Àsia, al Japó, Susana, durant el període pre-Meiji, 800, entre els anys que abarca el 800 i 1868 després de Crist, les relacions entre homes homosexuals es considerava una forma de vida honrada entre els líders religiosos i militars del país, de manera que la seva acceptació era paral·lela i en alguns aspectes fins i tot superava a la de l'antigua Atenes. Com a Grècia, es pensava que les relacions entre homes milloraven el caràcter i l'espírit dels participants, mentre que les relacions sexuals amb una dona, per lo general, es valoraven només com a mitjà de procreació i de preservació del cognom a la família. Este paradigma social es va respectar fins que va ser qüestionat per l'arribada dels missioners cristians d'Occident, sempre són els mateixos, començant per Francisco Javier, més conegut com San Francisco Javier, que va denunciar l'amor homosexual com un pecat. Els japonesos entenien que aquestes relacions simplement com a naskoku, que vol dir amor de homes o colors masculins, bé, ja avui hem de pres una paraula
i
japonesa.
Tant que sí.
Sense naskoku. Naskoku, vol dir amor entre homes, perquè la gent ho sabia. Sense cap connotació de mala conducta. Durant el període de Meiji, o sigui, entre els anys 1868 i 1912, els valors occidentals van anar guanyant terreny a Japó i les relacions entre persones del mateix sexe van passar a ser considerats pecaminoses i després criminals. Molts dels samurais més famosos i honorables mantenien relacions amb persones del mateix sexe, igual que els monjos, els líders polítics i altres persones que, després de l'expansió del cristianisme, van haver d'amargar-se, quieren i enfrontar-se a la seva persecució. També hi ha en la història Susana, el faraó gay d'Egipto, Pepi II. Les relacions entre persones del mateix sexe no rebien gaire atenció a les obres de l'antic Egipte, possiblement perquè no es consideraven una cosa rellevant, igual que ocorria a la Xina o a Grècia, en què dos adults amb consentiment podrien fer una relació romàntica, ja fora del mateix sexe o del sexe oposat. Només era assumpte d'ells, no? A ningú més li importava. Tot i això, ha arribat fins a les nostres dies la història del faraó Neferkaka Pepi II, de la sisena dinastia de l'imperi antic d'Egipte, que sembla haver tingut una relació amb el seu general Sassenet. En esta història, Pepi II abandona el seu palau durant 4 hores a la nit per anar a casa de Sassenet i este li feia tot el que desitjava la seva majestat. Un eufemisme per a referir-se al sexe. Tot i això, les accions de Pepi II estan obertes a la interpretació i alguns erudites afirmen que ell estava realitzant un ritual en què interpretava el paper del déu Ra, que visitava Osiris, jutge dels morts, a l'inframont durant 4 hores per la nit. Esta era la interpretació, no té en compte el toc crític de l'escrivà de l'imperi mitjà, que va redactar el text original. Sembla que no aprovava que Pepi II sortís d'amagada del palau per la nit, encara que no és clar si desaprovava la relació entre si. El que importa és que quan escriu algú sempre fica la seva opinió, indirectament. Ja per acabar ja este grosso...
Este breu repàs.
Este breu repàs a l'antiga, a l'antiguitat i al món LGTBI, ens trobem en els romans, igual que els grecs i altres civilitzacions solien mantenir relacions homosexuals. Les crítiques que se feien no tenien res a veure amb la relació en si, sinó que se qüestionava el rol passiu a les relacions sexuals. Que un home fes el rol d'una dona es considerava deshonrós, ja que havia renunciat a la virilitat i havia deixat de ser un home de veritat. Alhora, hi ha moltes informes de grans figures com l'emperador Julio César, que es diu que va jugar el rol passiu en el sexe i va continuar sent molt respectat. Segons l'historiador Spencer, assenyalava que el caràcter del César complia con les expectatives romanes i era físicament fuerte, tenia una gran habilitat militar, tolerància i tenacitat i era sumament sexual. Era un hombre que tenía esta reputación, se podía permitir gaudir, disfrutar ocasionalmente del rol de pasivo y continuar siendo un gran hombre. A més, eren respetades les relacions estables entre persones del mateix sexe, segons el model grec, en què diu que l'amant millorava el caràcter de l'estimat, com s'explicava en la relació de l'emperador romà Adrià i el seu amant Antínoo. Sent està endiosat per dir-lo d'alguna manera després de la seva mort i el culte del qual va ser un important rival de la nova religió del cristianisme. O sigui, va ser tant l'amor d'aquestes dues persones que ahir el cristianisme va tindre que pegar pedra,
I tant.
I després també, com a qüestions més actuals, també te contaré que hi ha un estudi sobre l'homosexualitat que se va fer l'any 93, en 1993, en la que era un estudi per la revista Science, en la qual feia un estudi de 40 parelles de bessons que eren gais i en el qual afirmava de que el cromosoma X, o sigui, el que se hereda de la mare, era el responsable de que estos crios foren gais. Cosa que després se va demostrar de que no. Anys després, fa poc, se van fer un estudi en més de 500.000 persones i desbaratava tota aquesta idea de que el primerament que era la mare la que te feia gay i després que tot siguis de la manera natural.
De la seva pròpia naturalesa.
De la seva naturalesa, que això és una cosa innata i és com és. I no deixa de ser molt. Ha perdut els papers. Ha perdut els papers, oi, Susana? Que...
Això de perdre els papers, cuidao, que jo poden...
Sí.
No està molt ben vist.
No, des de logo.
I tenir un armari ropero ampli i coses d'aquestes.
Claro. I ara pues, ja podríem parlar més o menys de les cançons que estan relacionades a este món. I es començarem, com no, com la revolució sexual de la Casa Azul. La revolució sexual està acompanyat per un ritme que acompanya perfectament les nits de les discoteques i la cançó parla sobre el desfese de les pors i deixar veure al món allò com de veritat som, sense tindre que aparentar ni...
Esperar estás de más, porque el paso te ves, el verano. go.
Pues esta es la primera de tantas que hablaré en Wii de cançons, y como no podía faltar un grupo con Mecano, que este ya, como vam dir, es una vega.
Fíjate que esta canción diu: tú que decidiste que tu vida no valía.
Sí, no, lamentablemente este colectivo siempre ha sufrido, siempre ha estado marginado, siempre ha estado, ¿eh? Y por eso es muy triste que después de haberse llevado esa lacra, ese lastre, y eso que tornem a altre camí a lo del cristianismo de hace 2000 años, ¿sabes lo que vos dices? Que cada uno que siga con buiga y que facha lo que crea conveniente. Y ahora anem a escoltar una canción del grupo Mecano, Mujer contra Mujer, que yo recuerdo que esta canción va a crear el seu furor en los años 80-90, finales de 80-90.
Dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar. En cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad.
Y es que Mecano va a lanzar la casa por la finestra en una época en que poques parlaba explícitamente de la diversidad sexual o de género. Nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel. Son los primeros besos de esta canción que va a crear un antes y un después. ¿Sí?
¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer?
Dona Conter, n'hi ha un momento en el que digo, no seré yo quien le tire la primera piedra, porque ellas hacen de esas piedras una pared.
No.
Es que está muy bien redacta.
Sí, y es la realidad. Es que vamos, es un colectivo que sinceramente.
Pero ha pasado durante mucho tiempo desapercibido. Sí. Porque sí. Ver a dos dones juntes no, y se n'anaven a las seus juntes, podían dormir juntes, cosa que no podían hacer dos hombres.
Sí.
Es decir, dos hombres s'alçaven de la taula y no se n'anaven junts.
Sí. Y también pasan desapercibidas, es que son amigas, no sé. No,
sí,
no,
sí, no, pero yo no he visto mai un chico acompañar a un otro chico a la SEO, ¿no? Y sin embargo, les dones es...
Sí, es como normal.
Sí, sí, pasaban más desapercibidas.
Més desapercibidas.
El problema era cuando eran gavilans, es que si eran palomes no pasaba res.
Ahí sí, no es. Y ahora anem a per una altra que va a ser pionera en la década del 70, como era Rafaela Carrà y la seva cançó Lucas.
Oh.
La historia sucedió de pronto y todavía no la entiendo. Si no te importa, te la cuento. Tal vez me puedas ayudar. Él era un chico de cabellos de oro. Yo le quería casi con locura. Le fui tan fiel como a nadie he sido. Y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo. Desde ese día nunca más le he vuelto a ver. Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido?
Lucas,
Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido?
Lucas,
Lucas, Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Yo siempre me creía.
Y es que abans de Madonna y Lady Gaga, Rafaela Carrà era considerada la diva del pop e icono LGBT a l'any 78. No només va tenir problemes en el Vaticà per mostrar el seu melic en públic, sinó que també va fer escandalitzar un munt de personalitats conservadores quan va traure el tema de Lucas, una cançó en què explicava la història d'un noi gay de cabellos d'oro que desapareix de la vida de la seva estimada després de conèixer a un altre xic.
Dona compte que diu... lo había abrazado a un desconocido, es decir, pero es que esta persona estaba abrazando el amor. Y no pasa res.
Ay, sí, nada, lo que pasa es que este parlante se ha instantado.
Pero claro, pero tú te dones contra lo que decíamos nosotros. Y no pasa res, es la frase con... Y yo tengo muchos amigos gays. Sí. Es que no pasa res. Y claro, si cuando dices tú y no pasa res, ya estás...
Ya estás claro, magnificando la historia. Claro. Y otra, una otra canción que a lo mejor después de saber la seua condición, se le ha donado un valor y se le ha podido descuadriñar la seua filmografía musical, como es Miguel Bosé en Amante Bandido.
Seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor, arrastra los dos, yo y tú, tú y yo, sí, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no.
Tú dona compte, el fill d'un torero que tenia fama d'haver sigut el més mujeriego de la seua època. Claro, això era dificilíssim de assumir. Ell mai ha parlat, però claro, després s'ha sabut tot. Però cuidao, és que en el seu entorn ho sabia tot el món.
Tot el món.
I, sí, sin embargo, públicament, ningú periodista s'atrevia a parlar, entre altres coses, perquè no devien.
Yo recuerdo un clàssic de la escena de la història de la televisió en Espanya va ser la entrevista que se li va fer a Mercedes Milà, crec que va ser, i en la qual se li exposava este tema. No, és més, li van dir que tenia, era cero, tenia el SIDA i no sé què, va ser allò, va ser un programa de que ha marcat història, no? I mira, i ell xulant i perxulant de que no era gay, no tenia de so,
bueno,
no.
Ell i tants
artistes... Claro, però era perquè una societat masclista com hi havia en aquella època, en la qual ja de per si ja li tenien ganes, perquè les tornava tot el loque, saps? Per damunt...
Pues el Ricky Martin.
O el Ricky Martin. Que, no,
però, claro, a més, el teu propi manager no t'aconsellava que digueres, claro, la teua tendència, perquè perdies també fans, eh?
Igual que els futbolistes. Avui en un futbolista...
Però no se parla tant, dels futbolistes gais.
És que no n'hi ha. Literalment, no sé què passa, que no complir la regla ISA del 15% de la població que en la
això és impossible, és a dir,
o sigui, no, és que no és, a veure, no, emocionalment no té que ser molt aconsejable que te fiques en un camp simplement el Cristiano Ronaldo quan te veia li han dit maricón, parlar en plata, no?
Sí, el que passa que és, o sigui, que se claven en la teua parella o... i tot això està permitit ara, si se claven en la teua condició sexual.
Sí, en un d'això, pues ja me diràs. I és que esta cançó, Miguel Bosé va deixar veure experiències d'amors prohibits, experiències que es poden comparar fàcilment amb la història d'amor d'una parella del mateix sexe. I ara anem a per un altre grup que, per cert, vindrà Mago de Oz a aquestes festes de setembre, en Janet. Este alcalde me lo porta cada...
¡Manaites! ¡Cabrones! Esto es un canto por la libertad, porque nadie está discriminado por su inclinación sexual. Por lo que es, hay que amarle y no por lo que pensamos de él. ¡Viva la libertad! Esperar para el fin.
la mitad de mí que me acompaña a vivir. Nadie tiempo en un mar, nadie apariencia ya del amor. No se puede ocultar el perfume de una flor. Cuánto me cuesta sobrevivir, cuánto sonreír.
T'assegures, Susana, que de tots els artistes que pensaves veure en esta llista no esperaves que estigués una agrupació com el Mago de Oz. Però el seu primer àlbum, Finisterre, és un àlbum conceptual. Això vol dir que totes les cançons expliquen una narrativa. La història d'este àlbum no és només un producte del desig de la història, sinó que també qüestiona aspectes de la societat a través d'esta. La segona cançó del segon disc, l'àlbum explica com el nostre protagonista accepta que és homosexual. En esta mateixa es qüestiona el tracte de la societat cap a les persones com a ell. Ell s'endute una obra d'art. I ara un altre famós que dona per al tema és Rafael en su Escándalo.
Claro.
Així tenim un altre exemple d'eixes cançons que parlen d'un amor prohibit. En esta ocasió, Rafael ens explica la història d'una parella que comença una relació que escandalitza les persones. Llastimosament, qualsevol relació LGBT ha de passar per això, però Rafael s'encarrega d'apoderar esta relació, encara que això siga una miqueta d'incomodar, no?
Sí, però Rafael... Ha sigut un gran icono, és dir...
D'este col·lectiu.
Absolutament, igual que Rocío Jurado. Mm. Igual que Lola Flores. Encara que no feren cançons relacionades en el tema, ells el tenien com un icono.
Totes les dives del folclore...
Totes les dives s'han identificat, eh? Sí, sí, perquè sí. Almenys és el que nosaltres veiem. És a dir, tu te dones compte que... jo crec que el que volien ser... forta personalitat per a viure com els donava la gana.
Jo crec que sí.
Que era el que ells necessitaven, no?
Aunque así ha triat la cançó d'Escándalo i no deixa de recordar la cançó Que sabe nadie, que esa cançó és espectacular, eh? I ara passem a uns altres, com Ricky Martin i Natalia Jiménez, en la cançó Lo mejor de mi vida eres tú.
Ah, sí?
Siento al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti.
Ay, no me digas no,
si escondes algo,
dámelo,
porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú.
Tú y yo somos iguales. Esta es la frase que digo al inicio del vídeo musical que compartís Ricky Martin amb Natalia Jiménez. La cançó evoca l'amor i la igualtat, a dir no a la violència ni a la discriminació. És una cançó per a celebrar l'amor sense perjuïcis.
Tinc que dir que en aquest cas
cada un, quan sent una cançó, se l'acopla, perquè diu, tu futuro conmigo, allò de que està escrit el destino, bueno, de moment.
De moment.
Agarreu tot en pinces, de moment.
Si no, perquè este, en el moment que s'ha liberat...
A veure, Lluís...
Tot el que se mereja, que on... s'ha cuidat.
A veure... Han de sí, ser en, claro, o sea, el que pasa que el que no es capaz de fer-ho o critica, pues ya está.
El amor dura lo que dura.
I punto, que deixa-la ahí la frase. Anem a per una altra cançó.
Sí. Ni tu ni nadie de Alaska y Dinarama, vamos, esta cançó va encantada.
Mi tensión en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No haré, no lo haré.
Si parlem de parelles benavingudes, per què Mario Vaquerizo i Olvido poden estar junts? Perquè ells són lliures.
Claro, y cada uno le agrada lo que le agrada.
I si tu, claro, y si tu veus a Mario Vaquerizo i todo el món, pues este chic, pues no, ell està enamoradíssim, profundament enamoradíssim de Olvido. O és el seu armari particular també el d'ella, no?
Correcte. I és que este icònic tema, llançat a l'any 86, es va convertir ràpidament en un símbol de rebeldia i autoafirmació. Alaska i Dinarama, coneguts per el seu estil transgressor, va capocultar l'essència d'una generació que buscava trencar amb les normes establertes. Ni tu ni nadie és una declaració d'independència personal i rebuig a la opressió.
Com se nota aquesta cançó, la que li agrada a Txelo, que la torna a posar, sí, sí. És a dir, així la que mana, mana,
A veure. I ara anem a per una diva de l'altre costat del charco, com era Gloria Trevi, i Todos me miran, la seva cançó emblema.
M'encanta,
Tu me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello.
Es para escoltarla todo el rato.
Claro, porque hago lo que otros no se atreverán.
Claro.
Pero a tu te puedes agarrar en totes les vessants de la teua vida. És a dir, al final, lo que ha fet és soltar-se el moño i viure com ella vol viure.
I
ja està. Però ja no parlem només de la trajectòria que pot tindre ella en la seua vida íntima, sinó en qualsevol cosa.
Correcte. I és que en l'any 2006... I la cançó es va convertir en un himne instantani per a la comunitat LGBT. La narrativa de transformació i empoderament és la lletra que reflecteix la lluita i l'orgull de ser autèntic. És una celebració d'alliberament i de l'acceptació pròpia davant de les crítiques i els prejuïcis.
Mira la noche, ya no
quedarem per despedir-nos ja en el
Ojo,
país.
Ojo, quina cançó poses, que això ho has posat molt, en un molt nivell alt, molt alt, alt, eh?
Pues bueno,
has posat molt bon llistet.
Ens quedarem en el País Azteca, en Paulina Rubio, i amar-nos no és pecado. Que Paulina Rubio, en Amarnos no es pecado, celebra l'amor en totes les seues formes. La cançó desafia la idea de que l'amor pot ser incorrecte, advocant per la llibertat d'estimar sense restriccions, un missatge que ha ressonat àmpliament en tota la comunitat LGBT. I este és el nostre retrio, evidentment hi ha senil la mare de cançons.
Ja, però acaba en el colofó.
Pues sí, per la diva espanyola, no? Que jo crec que és més en identificar este col·lectiu, i en el qual deixem el programa ja per la setmana que ve, pues no sé què parlarem la setmana que ve, però ja buscarem algo.
Bueno, lo important és lo que diu esta cançó de Mónica Naranjo, que es, diu sobreviviré, que dona igual. Al final, la vida s'obre camí.
L'essència humana és a sobreviure.
Que la vida s'obre camí. I si no ets feliç d'una manera... Pues canvia i tens que ser d'una altra, aixina que escolta atentament esta cançó. Lluís, la setmana que ve nosaltres també sobrevivirem
també,
en
ja,
un temes,
ja,
en temes
estarem,
i estarem així per a entretindre el cañón. Públic.
Bueno, hasta la setmana que ve.
Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Pero crudo fuego y temor, la cría que está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo no nadie más dura que yo. Mintiéndome, te sigo amando bien.
Febres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I l'Alcora posa en marxa una nova edició de l'escola d'estiu per ajudar a les famílies a conciliar. L'Ajuntament té com a objectiu també oferir un complet programa d'activitats als participants xiquets i xiquetes d'entre 3 a 14 anys. Aquesta edició compta amb 188 inscripcions i es desenvolupa en dos torns, del 24 de juny al 12 de juliol i del 15 de juliol al 2 d'agost. 46 xiquets s'han apuntat a un sol torn i 143 als dos torns. I l'horari és de 9 a 2 del migdia amb possibilitat d'eixida a les 3 i també compta a una aula matinal de 7:30 a 9 per a facilitar aquesta conciliació. A l'escola es treballa amb una metodologia activa, participativa i lúdica on els alumnes són el centre de tota acció educativa i gira al voltant del seu procés d'aprenentatge. I Onda convida el món a despertar els sentits amb la nova campanya turística Para, Mira i Siente. La regidora Maria Bailà diu que foren el turisme de masses i accelerat on ofereix una experiència diferent, autèntica i totalment completa. Escoltem a la regidora.
A través d'esta campanya queremos transmitir que, frente al turismo de masas y acelerado, Onda ofrece una experiencia diferente, auténtica y completa para disfrutar con los cinco sentidos. Además, el valor del vídeo es que se han implicado más de 40 ondenses para ayudarnos a dar a conocer todo lo que Onda puede ofrecer.
I a la localitat d'Almassora, la banda municipal actuarà este dissabte a benefici de Som com tu. El concert solidari de la UIM a l'Esmeralda tindrà lloc a la Casa de Cultura a les 7 amb invitació previ donatiu de 5 euros. El regidor de Cultura, Vicent Blai Casino, ha animat els almassorins a gaudir d'esta iniciativa, col·laborant en una associació que treballa diàriament per aconseguir la integració de les persones amb diversitat funcional. Escoltem les declaracions del regidor.
Música y solidaridad se dan la mano este sábado en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde gracias al concierto solidario Beneficios Som Com Tú, que nos brindará a todos los almassorins la Unión Instructivo Musical La Esmeralda. Así que vecinos de Almassora, quieren disfrutar de la mejor música y sobre todo quieran aportar su granito de arena a esta asociación tan necesaria para ayudar a los almassorins con diversidad funcional, sábado a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Tienen una cita ineludible.
I Almassora activa el bus de la marxa estiu amb Benicàssim els dissabtes a la nit. L'autobús té eixida a les 11 i a les 12:30 de la nit amb dues parades a la platja i dos en el nucli urbà, mentre que per a la volta hi ha tres franges horàries amb retorn des de la plaça Corts Valencianes. El regidor de Joventut, Vicent Blai Casino, ha explicat que este servei busca oferir un transport públic als joves perquè puguen traslladar-se de manera segura per a la tranquil·litat de les famílies. I Borriana acorda amb els veïns adjacents al carrer Ribes Alves avançar en la seva futura urbanització. El consistori de la capital de la Plana Baixa ha realitzat una consulta als propietaris de la unitat A13 adjacents al carrer Ribes Alves per abordar la possibilitat d'una urbanització conjunta. Sobre aquest tema, l'alcalde de Borriana ha explicat que és un exemple més de la proximitat d'aquest equip municipal amb els problemes dels nostres ciutadans. El projecte d'unir urbanitzacions d'aquest carrer amb els propietaris adjacents reflecteix l'esforç que estem fent per a donar solució a zones importants de la ciutat que estem que estaven abandonades. I per la seva part, el regidor d'Urbanisme, Juan Canós, ha detallat que la futura urbanització, quasi a la carta per als propietaris, serà per a gestió directa i suposarà posar en valor una zona del litoral que ha estat oblidada durant anys per la incapacitat d'arribar a acords.
Desde 1988, Óptica Pelarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
I el Villarreal Club de Futbol ha presentat, farà un parell d'hores, no arriba, la campanya d'abonaments 2024-2025. Començarà demà. Demà 28 de juny, el president del club, Fernando Roig, en la sala de premsa de l'Estadi de la Ceràmica, ha donat a conèixer tots els detalls de la nova campanya, en la que destaca com a principal novetat que es mantindran els preus de la temporada passada. Víctor.
Sí, Susana, com tu ho dius, jo també el que més destacaria és que la temporada passada se va anunciar que el club anava a fer un increment per aquesta temporada, finalment s'ha desestimat i els preus se mantindran exactament iguals que els de la 23-24.
Això dona un punt d'ànim per a que la gent continuï recolzant el projecte.
Jo t'ho he dit ara fa 5 minuts. El feeling que tinc de tots els meus amics i tota la gent coneguda és que, per supost, que van a renovar l'abono.
Continua l'aposta per el carnet jove i se de compte per a jubilats i pensionistes.
Sí, continua l'aposta per el carnet jove. Els menors de 26 anys, vol dir nascuts a partir del 1 de gener del 99, pagaran només el 50% de l'abono i també se manté ese descompte de 30 euros per a la gent jubilada i pensionista.
Que cal tindre en compte també ese bono, no?, que se té. Per a la gent que no accedisca al lloc que vol accedir, allò de l'asiento libre.
Sí, bueno, això, quan algun aficionat no pot accedir al seu abono perquè aquest partit a lo millor pues, és un divendres, és un dilluns, els turnos a voltes no van, pues, bueno, també té aquest poder cedir aquesta gent i en cas de que se vinga aquesta entrada pues, també tindria un poquet de descompte en l'abono de la 25-26.
La campanya és de quin dia a quin dia?
Sí, del 28 de juny al 20 de juliol únicament les renovacions. El 22 de juliol se liberen els senyors no renovats i se procedeix als canvis d'ubicació dels abonats de la 23-24 i a partir del 23 de juliol altres noves renovacions i canvis d'ubicació.
I punts de venda.
Sí, punts de venda, pues, la renovació online del 28 de juny al 20 de juliol i després les taquilles de l'Estadi de la Ceràmica fins al 24 de juliol i la tenda així de la plaça Major fins al 24 de juliol també.
Quina gana tenim ja de futbol, eh?
El mal és que ens han ficat els últims de la primera jornada, però bueno, n'hi haurà que esperar una miqueta més, però valdrà la pena.
Quin dia tindrem el primer partit en el mes d'agost?
El dia de 9 d'agost, Susana, dilluns.
I ara?
A les 9 i mitja de la nit.
Bueno,
però bueno, a les 9 i mitja en estiu està bé.
Clar que sí, a més ens ho passarem genial. Tindrem una molt bona temporada, o almenys així no ho auguren, perquè al veure que els preus se mantenen, la gent seguirà la mateixa afició. Ens despedim. Víctor, tu tornes en un momentet, que estaràs en Javi, però jo sí, em despedís hasta demà, que estaré en tots vosaltres, en tots vostès, a les 12 del migdia.